Ràdio Illa, de far a far, de 8 a 12 i de 3 a 7. Es magazín desmatí de Formentera.
Va, 13 minutets que ens separen de les 10 del matí i de les 5 de la tarda. Brilla el sol a Formentera en aquest dimecres, en què bé, alguna nuvolada decorativa, però poca cosa més, 26 graus de temperatura, i bufa suau entre els 5 i els 10 km hora del sud-est. El tema dels límits és un dels més importants de la criança i l'educació dels nostres infants. Però no només això, ho és també en la nostra pròpia vida. Saber quins límits tenim, a què diem sí i a què diem no a nosaltres mateixos i als nostres petits és imprescindible. I aquest és l'eix sobre el qual gira el darrer llibre de la consultora en criança conscient i periodista especialitzada en maternitat i paternitat, Míriam Tirado. Autora de 14 llibres, entre els que hi ha contes infantils i obres per adults. Ja vam parlar amb ella quan publicà el seu anterior llibre, que ha estat un best-seller, Enrabiats, o Rabietes, en castellà. Però avui ens sentim molt afortunats de tenir-la aquí al costat nostre per presentar Límits. El trobareu editat en català per Rosa dels Vents i en castellà per Urano. Molt bon dia, Míriam Tirado.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, què tal tu per Formentera, com estàs?
Feliç. Feliç fent uns dies de vacances, que en tenia moltes ganes i contenta d'estar aquí.
Què són els límits?
Els límits són... podríem definir-ho també com a valors, no? Què és important en nosaltres? I en especial, si parlem en els fills, no? Són uns valors, una estructura, no? que els dona cos i que els ajuda a créixer, a desenvolupar-se i a saber què sí i a saber què no. No només això, sinó també a desenvolupar-se en aquesta societat, no? On hi ha altres persones i hem de saber on són els nostres límits i també on són els límits dels altres.
Aquests dies, aprofitant el tinglado de Formentera marxa que han muntat a Sant Ferran amb els castells inflables, sabíem que hi hauria moltes mares i pares i vam anar a preguntar als propis interessats què consideraven que eren els límits. I això ens van respondre els papes i mames que ens vam trobar en els castells inflables de Sant Ferran.
Els límits és una cosa que jo de petit vaig viure molt i que avui en dia sembla que no se n'hi puguin posar.
Pues a falta de respecte, es col·laborar... bueno, en casa, a familia, en todo.
Nosotros creemos que en casa tienen que haber unas normas, ¿no? Ya sea de hacerse su cuarto o digamos que poco a poco vaya aprendiendo a desenvoluparse él solo.
Pens que sobretot tenir molt de respecte, inculcar-los un respecte per les coses, per les persones i per una bona convivència.
Què et pareixen aquestes reflexions sobre què entenen els pares i mares que són els límits?
Bé, hi ha una mica de confusió, jo crec, entre límits i normes, per començar, però també entre què són els límits, no? I els límits són, com deia abans, no? Els valors que donen estructura a l'individu. I en aquests valors hi trobem el de cuidar-se un mateix, procurar-se un espai segur per un mateix, però també pels altres. És a dir, parlant de nens, per exemple, no permeto que et facis mal a tu, no deixem que el nen es faci mal a si mateix o que es posi en situació de perill, però tampoc deixem que faci mal als altres. Aquest és un límit claríssim. Els límits són iguals aquí que a la Xina, m'explico. És a dir, és una cosa amb la que tothom es posaria d'acord, perquè són fonamentals, no? La seguretat, per exemple, no? Però també n'hi ha d'altres, com la pròpia higiene. És tot el que t'ajudaria a permetre't a tenir una vida segura i a desenvolupar-te d'una manera correcta en societat. Llavors, aquí hi havia algun pare que parlava de normes. Les normes és una altra història. Les normes són més arbitràries, difereixen de país, de cultura i també de família o del lloc on vivim. Llavors, canvia molt, no? Una família pot tenir unes normes i una altra família en pot tenir unes altres a casa seva, no? I això els diríem als nens. Bueno, tu ja saps que a casa dels avis això no ho pots fer. Aquí no passa res perquè no sé quantos, no? És a dir, cada casa té les seves normes. I les normes són més, diguéssim, maleables, n'hi ha d'haver, evidentment, però són diferents, és a dir, pot haver-hi més flexibilitat amb les normes, amb els límits no. Els límits donen estructura, donen al nen i a la nena un marc segur on créixer i els necessita, no? Quan algú deia aquí en l'àudio que hem escoltat de ara sembla que no se'n puguin posar, jo diria que és tot el contrari. No posar-los és una irresponsabilitat i una deixadesa, i els pares i mares som responsables de posar aquests límits, són molt importants i, per tant, hem de parlar d'anar a dormir, de tenir una higiene, d'hàbits alimentaris, d'hàbits d'autocura i de cura dels altres. I això són els límits i són molt importants i no els podem obviar.
Sí, per això que deies tu, la diferenciació entre límits i normes, no? Per exemple, exemplificaves com un límit, com anar a dormir, suposem, no? En una família es pot anar a dormir a les 10 de la nit, però potser en una altra no hi ha hora d'anar a dormir. O en una família és molt important rentar-se les dents després de dinar o de sopar, i en canvi en d'altres no li donen tanta importància. Aquí els límits difereixen segons les cases, no?
Difereixen perquè crec que aquí no estem parlant de límits conscients. Si fossin conscients, no diferirien, no? Perquè la higiene és un tema d'integritat física. Si és un tema d'integritat física, és un límit. Per tant, s'ha de posar. No, és que no aniríem a dormir, no sé, no? Ara no se m'acut un exemple, no? És a dir, un límit no en pots prescindir. Perquè, per exemple, no? Si no rentem les dents, pot tenir un problema de càries, això afecta la seva salut bucal i hi haurà d'anar al dentista, per tant, comporta tota una sèrie de conseqüències dolentes pel seu organisme i pel nen, per l'infant, o també per l'adult. Per tant, això, no? La nostra responsabilitat és inculcar uns hàbits, uns valors, i aquí hi entraria, és el d'autocura, que són molt importants. És a dir, quan marxin de casa, els nostres fills haurien de saber cuidar d'ells mateixos d'una manera sana, equilibrada, a tots els nivells, tant físic com emocional i també social.
També hem preguntat a les mares i pares com feien complir aquests límits. I justament aquí és quan més problemes van tenir per respondre'ns.
Esa es la gran pregunta, ¿no? Supongo. No, luchando mucho e intentando que entiendan pues lo que les estás explicando.
¿Castigo, premio, amenaza?
Bueno, amenaza, al final la violencia o todo esto, o los gritos y tal, tampoco no aclaran nada, ¿no? Y si el niño le das un premio cada vez que hace algo bien, pues siempre va a buscar ese premio.
Molta paciencia, sobre todo molta paciencia. Bé, fem servir a tot, no? A vegades un prova amb premis...
Posa'm un exemple, se t'acudeix a algú?
Per exemple, a l'hora de menjar, si t'acabes el plat principal, tindràs un postre.
Doncs és una molt bona pregunta, no en tinc ni idea, perquè jo ho intento i no ho aconsegueixo. Però molta paciència, entenc, molta
com
paciència.
Com ho intentes?
Repetint les coses, intentant que les entengui. Jo crec que no serveix molt l'amenaça del càstig. Avui en dia diuen que la recompensa, no? Però al fons és la mateixa, és l'altra cara de la mateixa moneda. Tota acció té unes conseqüències, no? I si l'acció no ens agrada, doncs no tindrà conseqüències que li agradin a la criatura.
I explicant-lis molt i molta paciència.
A vegades un crit ben donat.
De vegades sí que crit. I estic controlant perquè penso que gritar no ajuda de res i... Molt de concentració i molt treball per jo de, bueno, parlar-los molt clar, poquet a poquet, i posar-me en el seu puesto.
Lluita, paciència, repetició, treball, Déu-n'hi-do.
Sí, és com deien ells, és la pregunta del milió, no? Val, molt bé, jo puc entendre que els límits són molt importants, etc, però com ho faig, no? Perquè recordem que venim de molts anys i jo diria segles d'una relació autoritària amb els fills, molt jeràrquica i molt repressiva, i quan a 2022 ens adonem, és igual, al segle XXI ens adonem que això no funciona perquè hem vist les conseqüències d'aquest tipus de criança, no sabem com fer-ho, no tenim referents, no ho hem vist fer, i el que ens surt a cada un de nosaltres és el el que hem vist fer i el que hem vist fer a casa nostra, que és el que tenim més proper, no? Per tant, si ens han cridat a l'hora de posar-nos límits o ens els han posat de manera arbitrària, etc., no sabem gaire com fer-ho d'una altra manera que sigui més connectada i molt més conscient. Que han dit coses que són així, no? L'empatia, el posar-nos al lloc de l'infant, però també la paciència. La paciència és la ciència de la pau, per tant, ens ajudarà moltíssim. Però també tenir les coses molt clares. Si tenim clar que això és un límit i que és important, el farem complir i no ens caldrà enfadar-nos perquè el tenim tan integrat, no? Oi que si un fill es vol veure una ampolla de sang fumant, no li deixarem, per molt que plori una bona estona. No direm, ah, doncs mira, va, com que has plorat molt i veig que això és molt important per tu, mira, pren-te un xupito de sal fumant, que no ho direm. Per què? Perquè tenim claríssim que això és molt important i que no li deixarem veure. Doncs quan tenim els límits clars, quins són? I per què? Que és per garantir la seva seguretat, per garantir el seu benestar i el seu creixement equilibrat emocionalment, físicament, etc. No hi haurà tants dubtes. I quan no hi ha dubtes, som molt més clars. Quan no som clars amb els límits, el nen detecta la fissura en allò que li diem. I només falta que ho detecti per bum, 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 insistir. I com que no ho tenim clar, què acaba passant? Que allò que li havíem dit que no al principi, al cap de mitja hora plorant o és igual, o l'estona que faci que ens insisteix, direm, bueno, va, no passa res, no? I sí que passa, perquè el que li estem dient és que els nostres nos no són nos, són sis després de molt insistir. Per tant, cada vegada que torni a passar el mateix, ens insistirà, i llavors direm que el nen no ens fa cas. No és que no ens faci cas, és que li hem ensenyat que nosaltres no som clars, tenim fissures, i que quan insisteix nosaltres no aguantem, no? Perquè no ho tenim clar, no? Per tant, hem de fer molt treball nostre, personal, i molta revisió de per què em costa tant posar-li un límit, per què em costa, per exemple, que s'enfadi o decebre'l en allò que li dic. Bueno, no passa res, si és un límit vol dir que és important i ho estem fent pel seu bé. Llavors volem que ells ho entenguin, no? Hi havia algú que deia aquí parlant molt a poc, parlant-li molt. Sí, podem parlar-li, però hi haurà límits que no entendrà i que els protestarà igualment. Hi ha límits que els fills no entenen fins que no són ells els que tenen fills. Per tant, tardaran molt entendre aquells límits. No passa res, no tinguem por, doncs es frustraran, no passa res, els acompanyem en aquesta frustració i ja està, sabent que el límit que acabem de posar és correcte. I després intentant no caure en això, no? En els crits, i com deien, els càstigs i els premis són dues cares de la mateixa moneda i no són bones ni una ni,
no, per què
una,
no?
Ni l'altra. Perquè nosaltres no volem que no piqui el nen de la classe perquè després, si no el pica, el sortir tindrà uns sugos. Volem que no el piqui perquè entengui que ens respectem, que ens cuidem els uns als altres i que això no està bé. Tampoc el farà sentir bé amb ell ni tampoc el nen que pica. Per tant, ni un premi és una manipulació al final, i un càstig també. Et castigo prenent-te alguna cosa que t'agradi molt però que no té res a veure amb allò que ha passat. I a dia d'avui, sabem, perquè s'han fet estudis, on veiem que els càstigs no eduquen. Els càstigs ajuden el nen a buscar nous camins, no? Però no a educar-lo per allò que suposadament era el càstig, és que no tornis a fer això que has fet perquè no és correcte. El que sí que educa són les conseqüències naturals i lògiques. Una conseqüència natural és la que emergeix del propi acte que acaba de passar en aquell precís moment. El nen pega a un altre i aquest altre que ha pegat doncs, s'ha posat a plorar, s'ha enfadat. Això és una conseqüència natural, aquest acte que ha fet. Una conseqüència lògica és que en veure que el nostre fill, el parc acaba de pagar aquest nen, agafem el nostre fill i ens retirem, ens anem cap a casa perquè veig que estàs cansat. Això és una conseqüència natural. Marxem del parc, no per castigar-lo, sinó perquè veiem que ja no està en condicions per cansament, perquè té gana, perquè té son, el que sigui, d'estar en el parc. Les conseqüències naturals i lògiques són molt educatives. Tothom aprèn de si un dia no has portat els deures i després resulta que a l'escola et diuen no sé què, home, doncs potser de passar aquella estoneta de rebent la conseqüència de no haver portat els deures fets, aprens molt més que si et prenen anar a la piscina, doncs el dissabte, com que no has fet els deures, el dissabte et diu el teu pare no podràs anar a la piscina.
Això no és una conseqüència?
No, és gens una conseqüència perquè no té res a veure amb el que acaba de passar. Els deures tenen a veure amb l'escola, en aquell moment la piscina no té res a veure. És et prenc una cosa que t'agrada per com fer-te mal i que a partir de la por a tornar a perdre una cosa que t'agrada, deixis de comportar-te d'aquesta manera. Educar des de la por ens desconnecta pares i fills, o és igual, o mestres i infants. La por mai és un bon camí per relacionar-nos, ni entre adults ni amb infants.
Tinc la sensació, i abans ho subratllaves, no?, que nosaltres potser hem estat educats d'una altra manera. I ara quan ens parles de que les eines del càstig, el premi, el xantatge no són vàlides, no sabem com fer-ho.
No, clar, no hem estat educats així, almenys jo no, i la gran majoria de pares i mares amb qui treballo tampoc. Clar, i no tenim referents, no? Llavors anem una mica a les palpentes i amb una mica de por, no? Perquè pensem, ai, i si això nou, entre cometes, que estic fent, resulta que no em funciona, no? I a més estem acostumats a tenir els inputs d'allò que fem molt ràpid, no? És a dir, tu compres alguna cosa amb Amazon Prime i l'endemà ho tens a casa. Clar, un fill no funciona així. Tu vas sembrant, però potser tardes un temps a recollir. I recollir, em refereixo a veure els fruits d'aquest tipus de criança i educació que tu has impartit a casa. I llavors perdem una mica la paciència perquè diem, bueno, si en dos dies això ja no m'ha funcionat, ja és igual, torno a lo d'abans, que és el que més familiar, no? Els crits, les amenaces, els càstigs, etc. Hem de confiar en això, ho diuen tots els estudis. Una relació connectada i des del respecte ajuda moltíssim els nens a tenir una millor autoestima, a relacionar-se millor tant amb els seus iguals com amb els adults, etc, etc. Per tant, confiem i practiquem. Es tracta de practicar molt i cada vegada ens serà una miqueta més fàcil. No n'és de fàcil. Vaja, a mi no me n'és, no? I m'hi dedico i confio plenament. Però bé, tots la caguem un dia o altre perquè som humans i no passa res, no? És així. És impossible ser perfectes en això. Però no deixo d'intentar-ho, no? Perquè, primera, crec que els infants s'ho mereixen un tracte respectuós com mereix qualsevol individu, i segona, que és la manera en què jo em sento millor com a mare, no? Tractant bé a les meves filles i intentant aprendre al màxim per poder, almenys, que l'educació que dono sigui el més alineat possible al com jo em sento, al que jo penso, no? I al que jo crec. I, clar, doncs, bueno, tindrem moments de baixón, però bueno, això entra dintre del que anomenem vida, no?
En el llibre Límits dediques un capítol, el capítol 9, diu Tocando suelo, no? Perdoneu-me, que tinc l'edició en castellà, diguem-ne que ens poses ja en context sobre situacions, escenaris extremadament pràctics. Per exemple, empecé dejándole el móvil un rato y ahora me lo pide siempre. Aquest és un dels grans drames contemporanis.
Hi ha molts pares que em consulten perquè això, no? Van començar a deixar-li el mòbil, per exemple, per dinar a un nen que suposadament era molt mal menjador i ara ja no els hi... Bueno, clar, el reclama sempre i ja no els hi torna, no? O nens més grans...
O ja no menja sense mòbil.
Exacte, que no els hi torna el mòbil, que el vol tota l'estona, el reclama contínuament. Hem de tenir clar, amb pantalles per mi és un límit. Per què? Perquè sabem a dia d'avui, pels estudis que s'han fet, que modifiquen el cervell. És a dir, que interfereixen en el desenvolupament correcte del cervell. Per tant, com que és un tema de desenvolupament, d'integritat física, el que afecten les pantalles, un ús indiscriminat, etc., i sobretot en nens petits fins a 6 anys, les pantalles han de ser un límit. I, per tant, quantes menys millor, quan més esperem millor, i un cop ja hi tenen accés i decidim que sí, ha d'estar regulat el temps d'exposició i també el contingut. Això és el que diuen tots els experts en pantalles. Per tant, hem de tenir clar, depenent de l'edat del nostre fill, on posarem el límit. I quan l'haguem posat, imagina't aquests pares que fins ara no en tenien, quan l'haguem reflexionat i sigui un límit ja conscient, li comuniquem al nen i prenem el mòbil. Ja està, el mòbil era nostre, nosaltres vam ser qui li vam donar, li demanem disculpes, mira, em sap greu, ens hem equivocat, te l'hem deixat massa, però a partir d'ara això ja no serà així i ja no menjaràs amb el mòbil. I ja està, sí, el primer dia plorarà, el segon potser també, però el tercer, si el límit és clar i li hem transmès amb aquesta claretat, t'asseguro que ho entenen ràpid, eh? Els nens tontos no són.
A vegades no és massa tard per posar un límit?
Jo penso que mai és tard, mai és tard. I tots els pares aprenem coses a vegades més tard del que ens agradaria, però mai és tard. Els nens sempre estan amb els braços oberts a tenir pares cada vegada més conscients, no? I jo penso que al final és un regal per nosaltres, però també per ells. Mai és tard, imagina't, si fos tard, seria molt desesperant, no? Per pares i mares que a vegades aprens coses quan ja dius, ostres, si això ho hagués sabut quan el meu fill tenia 3 anys, doncs potser ho hagués fet diferent. És igual, ara potser en té 13, no passa res, doncs a seguir, no? I a parlar-ne, a integrar-ho, no? Com a adults, nosaltres, doncs que, bueno, tots l'hem espifiat alguna vegada i això no impedeix que seguim creixent i que puguem mantenir relacions de connexió amb els nostres fills. Però, bueno, clar, toca picar pedra, no?, sovint, i a vegades això fa una mica de mandreta.
I sovint ens costa molt digerir la reacció que aquests límits tenen als nostres fills. A vegades ens costa entendre l'emprenyo dels nostres petits.
Perquè no ens agrada el conflicte en general, amb ningú, ni amb els nens, ni amb els companys de feina, ni amb els nostres pares. No volem conflictes. Ens han transmès que el conflicte era una cosa negativa, eh? Per tant, com que era negativa, era una cosa a evitar. Llavors intentem evitar els conflictes amb els nostres fills i llavors fem allò que sembla que estiguis caminant per damunt d'una corda fluixa, no?, com els del circ, i anem trampejant perquè el nen no s'enfadi. No, no passa res. A vegades el nen s'ha d'enfadar, necessita enfadar-se, necessita treure, necessita plorar, necessita expressar que no està d'acord amb nosaltres. I això és molt sa. A mi quan em venen pares a la consulta i em diuen, mira, és que el meu fill, imagina't, de 4 anys, és que s'emprenya, fa això, fa allò, i protesta, i plora. I dic, que bé, me n'alegro perquè tenim un fill sa. Un fill sa que reivindica el que pensa, que té pròpia veu i que la fa saber. I això és molt bo. Però és curiós, no?, com volem adults, no? Quan pensem en els nostres fills quan tinguin 25 anys, els volem que tinguin les idees clares, que tinguin principis, que els duguin, no?, que tinguin pròpia veu, que la facin escoltar, però quan tenen 4 anys, 5 anys, 10 anys, no volem que en tinguin veu. Bueno, no, doncs els nens, per poder-ne tenir de veu als 25, n'han d'haver pogut tenir també i d'haver-se sentit escoltats quan són petits.
Però és que a vegades ens diuen coses molt grosses, eh?
Com què?
A vegades es fiquen amb naltros, es riuen de naltros,
sí,
ens insulten.
No, i a vegades et diuen, ah, ets el pitjor pare del món,
sí,
no? Sí,
sí,
no passa res. Això és expressió. Tots quan estem enfadats, tots, inclosos els adults, diem coses que no pensem i que se'ns en va una mica la castanya i actuem de maneres que potser no hauríem d'actuar. Als nens els hi passa exactament el mateix. I aquí hem de veure que els adults som nosaltres i que ells, que no tinguin autocontrol, és normal, perquè la zona del cervell que regula l'autocontrol tarda fins als 24 anys a estar completament desenvolupada, i nosaltres, la majoria de pares, en tenen més de 24. Per tant, els adults sí que hauríem de tenir autocontrol, els nens és normal que no en tinguin. Ara, els hem d'explicar, ei, val, respirem, t'entenc, estàs enfadat, però a veure, ja un cert, no? Ja podem acotar aquesta manera d'expressar-te, i cada vegada aquest infant anirà sent més i més i més assertiu. Però, a veure, tot requereix el seu temps, no? I els nens necessiten aquest temps per poder anar modulant aquestes respostes, que a vegades són reaccions molt inconscients, molt impulsives, perquè els nens són impulsius. Això és normal. El problema és que nosaltres ho siguem, i el problema també és que una reacció impulsiva d'un nen ens la prenguem com a algo personal, com que realment no ens estima, com que realment som el pitjor pare del món. No, no és veritat, això. No és veritat. I, a més a més, un nen, quan li passa l'enfado, diu, papa, no, no, t'estimo, no? I de seguida es retracten. Per tant, no ens ha de fer por, això. Tenim molta por a ser... no ser valorats pels nostres fills, no? Doncs no cal tenir aquesta por, perquè els nostres fills sempre ens estimaran moltíssim.
I estaríem parlant amb la Míriam Tirado, però hem de posar un límit també en aquesta entrevista, que la Míriam, doncs, vagi a gaudir de Formentera i de les seves vacances amb la seva família. Escolta, contam-nos un poquet, va, què estàs fent aquests dies? Algun racó que t'agradi? Com vius Formentera?
Doncs mira, avui ens hem llevat a les 6 del matí per anar a veure sortir el sol a la Mola, al Far. Què més? Estem fent molta platja, l'altre dia vam estar una mica més amunt d'escaló, com si agafessis el camí, com es diu, de sa pujada,
sí.
I vam estar en una caleta molt petita, Solets. Anem fent això, buscar... Ahir vam anar a ses illetes i bueno, vam marxar al cap de mitja hora perquè hi havia tantíssima gent que gairebé ens agafa un patatús i anem intentant això, no? Trobar raconets on puguem estar una mica tranquils.
Doncs esperem que els trobeu i que en trobeu molts, perquè a veure-los hi són. Míriam Tirado, moltíssimes gràcies per venir a Ràdio Illa i a Formentera.
Gràcies a tu, merci.
10 i 11, 5 i 11, seguim endavant amb el de Far a Far de Ràdio Illa, tot seguit aquí al 107.9 FM, radioillaformentera.cat. Per cert, aquesta nit a les 10 hi ha concert de La Mare a la plaça de Sant Francesc. No us ho perdeu, en parlem tot seguit amb en Bernat Masferrer.
Informació, entreteniment, diversió. De Far a Far, a Ràdio Illa.